delegat del govern central en el govern central.
Per primera vegada que s'ha creat per aquest control de fondatges il·legals, d'usos il·legals de la costa, en definitiva també de barcos que estan il·legalment a vegades en els canals d'entrada d'esport.
En cuanto estén finalizadas las viviendas, que con convenio con el Consell Insular, cesión de espacios y ejecución de las mismas, en Sacoma habrá 12 viviendas para que este Servicio Marítimo de la Guardia Civil pueda ampliar sus efectivos en Ibiza.
Són les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7. A l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Un músic de referència, un capítol nou de la secció d'arquitectura i les recomanacions literàries de cada dimarts. Tot això des d'ara i fins a les 7 a l'Aviador. Benvinguts.
Idò, començant parlant d'arquitectura amb Cristina Llorente. Sempre es fixa en elements urbanístics que moltes vegades ens passen desapercebut. És a la secció setmanal del Paisatge Invisible. Tot seguit rebrem el músic eivissenc, pianista i trompetista Pere Navarro. Ens parlarà dels nous projectes en preparació i de la residència que acaba de fer amb el seu trio a Geòrgia. Més tard, la llibretera Maria Cuenet ens parlarà avui de la literatura que versa sobre dones decapitades. I acabarem a la llibreria més antiga de Formentera, inaugurada el 1960, Tur Ferrer.
Són les 6 i pràcticament 7 minuts. Miquel Àngel Fiol és el control tècnic. Arrencam.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
I avui el paisatge invisible tancam la sèrie sobre l'envelliment a les ciutats i abordam una qüestió urbanística que afecta a un barri de classes populars.
Despertó mi barrio con escarcha por el suelo. Dos vecinas van andando camino del puente nuevo. La calle se hizo más ancha y por el pasar de los tiempos se llenaron los solares de viviendas y cemento.
Y con siempre en Cristina Llorente. Cristina, ¿cómo estás?
Bones tardes, molt bé.
A punt d'agafar un vol, per tant, anem per feines. Hem parlat en les darreres dues setmanes de com se pot viure i se viu, en realitat, l'envelliment, el pas del temps a les ciutats, les dificultats que tenen les persones grans, no?, per evitar de manera còmoda aquestes urbs, i avui tancam aquesta sèrie.
Sí, exacte, i sentíem ara la cançó que ve Sense Anxo a la calle, i precisament xerrem d'allò contrari, no? Anem a xerrar d'allò contrari, de que justament en els moments en què s'estrany el carrer, no?, i concret, més concretament les voreres del carrer i de les ciutats, ho enfocarem des d'una situació d'un barri molt concret de Palma, de Pere Garau, amb aquesta instal·lació de les noves màquines d'hora, d'estacionament, diguem, de zona blava, però vaja, això podria ser extensiu a qualsevol poble, qualsevol ciutat, de qualsevol banda més o manco. De fet, jo crec que a mesura que anem xerrant, la gent podrà fer un exercici de pensar en a quins punts del seu, del lloc on viu, passa això mateix. No? I bé, veiem que en aquest barri, concretament, bé, fa molt poquet se va aprovar ja l'extensió de la zona blava, cosa que hi ha molts de veïnats i veïnades que esperaven en candeletes perquè apareix a ser, o hi ha una esperança de que això bé, faciliti una miqueta més l'aparcament de la zona. Però què passa? Que, clar, a mesura, cada vegada que apareix un servei nou, també apareixen com aquests obstacles, aquests ovnis, no?, damunt les voreres, que cada vegada dificulten més el pas. I resulta que tot allò que no sabem molt bé on ho hem de posar, ho acabem posant damunt la vorera i estrenyent aquesta amplada lliure de pas que està regulada per una normativa estatal, que és la d'accessibilitat en els espais públics, i que constantment les administracions i els ajuntaments se voten. No? És el cas de Pere Grau, amb aquestes màquines de pagament de la zona blava, on aquestes màquines queden a menys de 90 centímetres de la vorera. Jo m'agradaria puntualitzar que aquesta normativa estatal de la que xerrava indica que l'amplada lliure de pas, que no s'ha de ser vorera, sinó l'amplada lliure de pas, sense qualsevol tipus d'obstacle, ha de ser de 1,80, mal, amb punts en zones puntuals, en llocs puntuals, se pot reduir fins a 1,20, i com a cosa super extraordinària, però ja m'on anàvem, per exemple, a centres històrics, a llocs on sigui totalment imprescindible, i a zones molt puntuals pot arribar als 90 centímetres. Resulta que aquestes màquines s'han col·locat a uns 85 centímetres de la façana. Clar, per aquí, directament, no passa una cadira de rodes, però de vegades veiem això de les cadires de rodes i a lo millor a la gent li queda molt lluny, no?, això de la cadira de rodes, o no ho viu en primera persona, o no té familiars que estiguin en aquesta situació. Però és que això ho podem extendre a moltes altres situacions quotidianes, com anar empenyent un cotxet d'infants, ja no diguem si és de bessons, o anant amb dues bosses de compra, una en cada mà. O, jo també dic que aquest tipus de disseny urbà va contra les persones enamorades, no? Perquè tu vas de la mà amb qualcú pel carrer i t'has de mullar per passar per aquestes bandes, no?
Bé, tampoc és un drama, no?, mullar-se així de la parella. No. Uns segons, però crec que se'n pot aguantar.
No és un drama si no t'obliga un aparell de pagament de zona blava.
Fins que per jo el drama és anar de la mà. Seria ara que me diguessin donen la mà, això sí que seria una tragèdia.
Bé, perquè tu ets molt poc romàntic,
no
però
no
també podríem pensar, podries pensar que vas xerrant amb qualcú, amb un col·lega, no?
També,
això que vas xerrant com costat a costat, dant dues palmanites en l'espalda, tu igual ets més d'això.
No, tampoc.
Tampoc podríem pensar. I molt manco si és un dia que plou i anem les dues persones amb un paraigua obert. Per aquests 85 centímetres no en passa ni una amb un paraigua obert. Per tant, això, jo no me cansaré de dir que vulnerabilitza les persones. Moltes vegades xerram de col·lectius vulnerables i xerram de gent gran, xerram de persones amb qualque discapacitat, però jo crec que és al revés, que la ciutat i el disseny urbà i el sistema moltes vegades és que vulnerabilitza les persones. I això és un exemple molt, molt significatiu, no? En el moment en què hem de canviar el nostre trajecte o hem de plegar el paraigua o ens hem de posar de costat per passar amb bosses quan anem per la vorera. En cap cas se'ns acudiria, no?, que aquests aparells poguessin estar col·locats al mig de la calçada de tal manera que impedissin el pas de determinats tipus de cotxes. No, no, mira, això ho col·locam aquí i passen tots els cotxes excepte les furgonetes. Això és totalment surrealista i en cap moment ens ho plantejaríem. No? I això és allò que passa constantment amb fanals, amb papereres, amb aquestes màquines de zona blava i amb tota una sèrie d'obstacles que se van col·locant damunt les voreres i que van embrutant i que van reduint aquesta amplada lliure mínima de pas, que ja dic, hauria de ser de 1,80, ni mos hi acostàvem en aquesta 1,80.
Dius que és una normativa de quin àmbit?
És una normativa estatal. La normativa és una, sí, és una normativa d'accessibilitat en els espais públics.
Clar, i no podria haver, per exemple, una normativa municipal, una ordenança que reduís això, en principi?
No, de fet, l'ordenança, bé, diguem, l'ordenança, la regulació a nivell municipal, allò que fa és permetre aquests estrenyiments fins a 90 en punts puntuals. O sigui, aquesta part menys restrictiva sí que és de caire municipal, però és que ni tan sols s'està complint aquesta. Per tant, jo sí que demanaria el manco, ja no aquests exemplars de pas de 80, que serien meravelloses, i això s'aconseguiria eliminant una línia d'aparcament de tots els carrers, i ara, ui, ara se m'atiraria molta gent a damunt, no? Però s'aconseguiria així, sinó que hi hagués el manco aquests 20 lliures, i això seria molt fàcil de fer. Simplement ja no estem xerrant d'eliminar tota una línia d'aparcament, sinó de fer eixamplaments molt puntuals de vorera, diguem, posant-li per entendre molt de mig cotxe, val? Se llevaria mitja classe d'aparcament cada X metres per fer un eixamplament de vorera i col·locar-hi tots aquests elements, no? que s'unissin allà tots aquells elements, estan xerrant d'això, ja ho hem dit, no? De fanals, de papereres, etc, fins i tot de bancs, no? Que alliberarien les voreres de tots aquests obstacles. Això ho vàrem veure durant la pandèmia i va passar en les terrasses de bars, no? que com que havien de tenir aquesta amplada lliure de pas i, a més, no podíem tenir persones a dins d'establiment, se va permetre que puntualment hi hagués aquestes estructures, no? Temporals a la zona on normalment aparcaven els cotxes perquè hi posessin les terrasses de bar. I a mi això em pareixia meravellós, en realitat, no? Perquè molts de bars que ja tenien terrassa però que la tenien aferrada a la façana, que, com bé dic, això tampoc compleix normativa, en aquest cas, per les persones invidents, que han de tenir constantment aquest contacte amb la façana dels edificis, per tant, tampoc hi pot haver aquests obstacles, i permetien alliberar, no?, aquestes voreres i aquestes façanes de tots aquests elements i col·locar-les a una zona que normalment ocupen els cotxes. No m'ha començat a pensar a llevar espai en els cotxes i no a les persones. Hi ha gent que se tira les mans en el cap quan deim això, no? Però tothom camina, no? I no tothom té cotxe.
Sí, el que això passa per una sèrie de... Bueno, per una estratègia integral, òbviament, no? Que passa per un bon transport públic, per reduir freqüències, per canviar la mentalitat de la gent, fins i tot fer obres que poden ser més o menys profundes en els barris, per canviar també la fesomia. Vull dir, buf...
No, sí, clar, és que... Aquesta solució puntual... S'ha de començar per qualque banda i fixa't que aquesta solució puntual que acabo de proposar no requereix eliminar moltíssimes places d'aparcament. A lo millor per cada tram de carrer elimines en total dues places d'aparcament, només amb aquests eixamplaments puntuals de vorera. No? Per tant, això podria ser una primera passa, no? per netejar aquestes voreres que mos servissin, ja no només per passar, ja si volem aturar-nos a fer una petita xerrabeta, que vaja, com, si feim això ja directament tallem qualsevol possibilitat de pas per aquest espai, no?
En definitiva, se trata de fer les ciutats, els barris una mica més còmodes i els pobles també, òbviament. Moltes gràcies, Cristina, bon vol.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies. Molt bé,
la semana que ve.
Van andando
camino del puente nuevo. La calle se hizo más ancha y por el pasar de los tiempos se llenaron los solares de viviendas y cemento. Historia de antes que me guardé pa' buscar un recuerdo y volverlo a ver, pa' volver a encontrarte y contarte y todo lo que me ha pasado. Historia de antes que me guardé pa' buscar un recuerdo y volverlo a ver, pa' volver a encontrarte.
L'Aviador, IB3 Ràdio. Música en viu.
Oriol Sillas, aquí, un dels músics de referència de les Illes que ens agrada molt en aquest programa. Jo crec que avui tenim la sort, Mònica, de comptar amb en Pere Navarro, pianista, trompetista, i Vicenç, també, que això marca caràcter, no? Pere, com estàs?
M'imagino que sí, no?
No ho tens, però... ho tens així molt present.
Sí, però no ho vaig triar jo, el de ser Vicenç.
Jo és que he viscut a Eivissa i la veritat
no canviar, amigo,
és que me sentia eivissenc al cap de dues hores d'estar allà vivint.
Jo m'agrada molt Mallorca avui. Si
sí, vinga, podem fer un intercanvi.
Fem trading, ara negociem aquí fora,
ja està.
Fora càmeres.
Fet.
I en Pere està molt, molt contents que avui el puguem tenir també en persona. Fa un parell de dies venia també en Andrés Coll, que és també tot un referent de sa música, i m'ha cridat l'atenció que l'Andrés inclou ses castanyoles i eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano amb una mà i la trompeta, el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí. Bé, no sé, això que molta gent diu que els homes no sabem fer dues coses a la vegada, sempre m'agrada dir-ho. Sé que és una mica com broma de cunyau, no sóc cap cunyat, però sí, no sé, va sorgir d'una forma com molt natural, no? Sempre composava molt amb el piano, més que amb la trompeta, de fet, curiosament, i un dia estava així a casa com, aquesta nota, a veure, i va sortir així, i va ser com, ostres, per què no... Evidentment llavors hi havia molta preparació, no? Però va ser el primer moment on vaig dir, clar, al final la trompeta sí que és més còmode tocar-ho amb dos mans, perquè la màscara el que fa és aguantar el ferro, diguem.
Però pesa la trompeta, vull dir
sí,
que...
Sí, pesa.
No utilitzes algun truc per...
Bueno, amb el dit meñique, ara no em
sí,
surt.
Sí, el petit.
El dit petit de sa mà dreta aguanta tot el pas, en realitat, de sa trompeta.
Si
tengo un meñique que, vamos...
que és per... La NASA està a punt d'estudiar.
Sí, sí,
per favor,
sí.
El meñique de Navarro.
Sí, sí, bàsicament, i... Faig màgia amb el meñique. I sí, sí, i bueno, després amb sa màscara, en el piano, però sí, vull dir, ostres, hi ha dies que realment també es braç acaba...
Ets ambidestre o no? O és...
No, sa mà és dretana i sa cama és esquerrana. Això sí que és una dada curiosa meva, que ningú sap, perquè evidentment sa meva cama esquerra no val el mateix que sa d'en Messi, però...
Però sí, no la tens assegurada, vull dir, no?
No, tampoc. Espero que no li passi res, però...
Espero que no.
Idò, tenim en Pere, que just, dèiem a l'inici, acaba de tornar de fer una residència a Geòrgia amb el seu trio. Conta-mos un poc com ha anat i què heu fet, quant de temps i què ha sortit d'allà.
Mira, vam arribar dia 1 d'abril i vam tocar fins abans d'ahir, dia 26. Vam fer 20 shows... a Tbilisi, en Estatuza Jazz Club, que va obrir en setembre, però des de la primera setmana ja es va convertir com una mica en el jazz club de referència de la ciutat. Hi ha músics increïbles, o sigui, l'escena local em va deixar... em va trencar... no m'ho esperava. Hi ha en Beka Gotchasvili, sobretot, que és un pianista que en Chick Corea li va dir tu seràs el pròxim Chick Corea. En Chick Corea, bueno, m'ho va deixar un parell d'anys i ara li faran un àlbum com tribut i serà en Beka qui una mica...
Gotchasvili, que a més crec que tenia un local, o això sí, un local. Jo vaig anar a un parell de locals de jazz, que no era aquest que tu dius, perquè...
Ah, és 1984,
sí, per exemple.
No? Sí, sí,
i no sé si ell estava fic... o per aventura només tocava allà, però me sona que m'han dit que estava com a ficat.
Sí, sí, en Beka sempre que està a Geòrgia, doncs, evidentment, per qualsevol no club ser, és com un plaer que faci el que sigui. Ara se'n torna a anar a Nova York, me va dir, d'aquí un parell de mesos per enregistrar aquest tribut amb en Chick Corea, amb el trio original d'en Chick Corea. Ostres, és una barbaritat. Vam estar fent música junts, bueno, vam, això com he dit, amb el projecte, amb el trio, vam estar fent 20 shows i ha molat molt, no? Perquè quasi he intentat afegir una cançó nova cada dia, sobretot hem estat presentant Quintessential, però també he afegit noves cançons que formaran part del meu pròxim EP. Alguns de Perenne, que justament enguany fa 10 anys del meu primer disc, alguns des de Live in Madrid, i també, bueno, sobretot ses cares C i D, no?, de Quintessential, que estaven més pensades en aquest format de trio, però inclús vam afegir alguns temes que a priori jo vaig composar com per interpretar Quintet, però que vaig dir, venga, per què no? Ara estava així ja, sobretot les dues setmanes finals, bastant en forma amb sa mà esquerra, que dic, ostres, ara que pareix que va a casa tota sola, i es meñique tenia aquí, que vamos, que es meñique pareix el meu pulgar. Estava tot en forma i vaig dir, venga, anem a ficar allí repertori una mica
que
més
que
xungo.
Que m'he venit d'arriba.
Sí, 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 va ser molt divertit, la veritat, i super... Bueno, clar, és que tocar 20 nits a un mateix lloc és com algo bastant surrealista, o sigui, només passen el Blue Note de Nova York, pràcticament.
Això t'anava a dir, i a més que el públic respon. Jo, bueno, jo les dues sessions que vaig anar pleníssim, sí, no, sí. No era especialment cap de setmana, sí, sí.
El cap de setmana sempre ha estat ple, després sí que és veritat que clar, entre setmana, pues, quan hi ha sobretot 20 shows, clar. No és el mateix que si n'hi ha un o dos que només tens aquells dies, ha anat més tranquil, però encara així estava, vull dir, estava mig ple, quasi ple. Sí que sí, sí. Res comparable amb un divendres o un dissabte, que eren els dies forts del club, però sí, sí, la veritat que ha estat una experiència que encara he d'aterrar una mica, no?
Hi ha molta afició pel jazz, Mònica, i també per la música electrònica, la veritat. Sí, és que Tbilisi és una gran de les capitals europees, sí. No, on més se treballa la música electrònica, se programa, sí. Més tan sortint.
Tenen Esbaciani, que és un club així, home. Que és com una mica Esbergain de per allí. Vaig anar un dia a punxar un DJ que m'agradava, Leon Vinehall, sí. I clar, bueno, jo ara, ja, no sé si vaig dir, no va a alcohol, tampoc, bueno, mai m'he drogat, mira, això que és curiós de músic de jazz, però mai m'he drogat, i no va a alcohol ara, i clar, ostres, anar a una discoteca d'aquest tipus,
clar,
així...
Clar, amb una energia molt treballada.
Sí, i el que vaig fer és ficar-me una alarma a les 7:30 del matí, tio, i vaig anar a les 8 del matí, més fresc que una rosa, tio, i el panorama estava, clar, curiós, no?
I estava ja, estaven sí. en pleno apogeo.
Estaven, no? en el zènit, no? Ja entraven les primers raigs de sol, també. Va ser divertit estar allí una hora amb la meva botelleta d'aigua, però, bueno, és un lloc que s'ha de veure, també. Al final, sí, així sí, com no vas a un museu, s'ha d'anar també a Esbaciani.
A Esbaciani no vaig anar, mira, i no m'hagués importat gens, perquè m'encanta, però no se va donar l'ocasió.
Bueno, ja hi anirem, idò.
Sí, queda pendent.
Queda pendent.
Mònica, t'apuntes, no?
Sí,
música,
home.
Música electrònica...
Bé, tot me va bé. Sí,
perfecte.
Sí.
Perfecte. Vámonos.
Idò, sentint-se música de Pere Navarro de fons, ara, de fet, parlaves que ja estàs preparant un nou EP. Com serà? Continues en sa línia o li pegues per una altra banda?
Crec que serà més per algú a ses cares C i D de Quintessential, és a dir, pensat principalment en format trio, i de fet a Tbilisi ja vam gravar mig EP, te diria, que queda encara més clar com acabar de postproduir, però això amb elements també de postproducció, disc d'estudi, més tirant cap a una estètica molt més groove, diguem, i que no igual tan vanguardista. Però sí, això és tot el que sé, al final se m'il·lumina, però tenia aquest EP que es concepta és una mica amor-odi, i que va començar a Nova York, que va ser com una relació, la meva onça ciutat, d'amor-odi, no? O sigui, m'agradaven moltes coses, però també odiava moltíssimes. També va ser una època on em vaig començar a retrobar amb sa trompeta, però que també he tingut una relació d'amor-odi amb sa trompeta. Vull dir que sí, van una mica per aquí els tirs, no? D'aquest concepte del disc i, bueno, serà un EP, perquè la veritat que amb Quintessential ja va ser un àlbum molt llarg, i ostres, ara sí. Un altre àlbum així, és que sobretot tot el que és no lo extra musical, saps? Que si la portada, que si los títulos, que si segells, que si no sé què... Hòstia, pesa molt, i ara és com, mira, jo vull treure 5-6 cançons de la forma més àgil possible i que no passin un o dos anys, tot el més àgil possible, perquè al final també són moments que t'estan representant i que igual passa un any i estàs en una altra pel·lícula, no? Però bueno, sí, espero que gravar-ho a final d'any, o sigui, acabar-ho tot i que surti, pues, si puc a final d'any millor, i si no a principis des altre, però sí, sí.
Que bé.
Que sigui algú real... amb un curt mitjà termini, no a llarg plaç, sí, sí.
Molt bé, tot això parlant de la música que fa en Pere Navarro ell mateix, però també sabeu que els músics moltes vegades col·laboren també amb d'altres, i també és escàs. Rels B, que té un èxit increïble, aclaparador, sí. I també compta amb en Pere Navarro, que toca la trompeta. De fet, una cançó que a en Rafa li agrada molt, que se diu Balearico, també
la
toca.
La tassa de l'Eti Balears, jo crec que és testimoni permanent d'aquest programa, no? De la meva balearitat.
Sí, té una tassa de... Bé, la veus, no?
Sí, sí, sí.
I com són aquestes col·laboracions? Perquè, a més, toques dissabte a Eivissa i molt aviat en el Jamborí amb en Llorenç Barceló,
sí,
que també fa la gira amb la Rosalia.
Sí, dir que... és que anàvem junts a classe, en la Rosalia, en Llorenç i jo, molt amics.
Ah.
I fèiem molt de grupet, hem sopat moltes
Això
vegades.
A Barcelona.
A Barcelona. Anàvem els tres allí a sopar i bueno, hem compartit moltíssims de moments, i parla molt bé d'en Rosalia i també d'en Llorenç, no? És a dir, han passat tants anys i ell encara s'han recordat d'ell. Vull dir que és una persona que té els seus a prop, i bueno, parla molt bé d'en Llorenç, evidentment, perquè estan parlant d'una gira d'una de ses artistes, si no sé què més. Hi ha molta gent que la critica, jo no ho entenc, sobretot perquè la conec, i des del primer dia que mos van fer amics, jo ja veia que... O sigui, no em sorprèn, que és curiós. O sigui, entenc de sa magnitud, que no se'm malinterpreti, però no em sorprèn, perquè la veia tan, amb tanta disciplina i això...
S'ocorre molt.
Sí, s'ocorre molt. I amb en Dani també, pues, la veritat que és un atlot increïble. Vaig tenir assessor d'això, a Valerico gravar ses trompetes, després li vaig produir juntament amb Nomar Alcaide, també d'Eivissa, increïble músic, també productor, sa de Que Todo Siga Igual o Vaya Mejor, que va funcionar molt bé, de CP que va treure l'any passat, i que eres que tancava EP. I arrel d'això, pues, vaig entrar a la seva gira, que també estic tocant piano, trompeta, no simultani, o sí, perquè ara, bueno, tenim lo de Wanda Metropolitano i tocarem sa cançó, vull dir que igual...
Un temple del futbol. Jo
sí, sí, no, sí.
És que som de l'Atlètic.
També.
Sí? Home, dels dos atletis, clar, però bueno. Una cosa, dues altres.
Clar, clar, clar. I vull dir que sí, molt entusiasmat també en formar part d'algú així, no tan diferent, sobretot, i és que jo m'agrada fer moltes coses. Jo... no som massa pureta, saps, des jazz, això que dius, jo solo... No, m'encanta fer...
Ara es diu Civitas, eh? Si poses Google Maps has de posar... Bueno, si poses Metropolitana, ja te dos
amb les... Ah, ja no surt, no?
Ja no surt, Wanda.
Hosti, menys mal, com has dit, no arribis dia desconcert i de repent me perdi, no?
No, que va, no te perdo.
Però sí,
no
tocàvem això a Eivissa aquest dissabte amb Estrio, justament el mateix que han fet a Geòrgia, que em fa molta il·lusió perquè els eivissancs puguin veure una mica el que hem estat cuinant i el que hem estat fent per allí, que no pensin que està tan abbasiani cada dia, i llavors el del Jamboree és dimecres 13 de maig, i amb sa, bueno, amb sa il·lusió que me fa que en Llorenç justament pugui ser-hi, no? O sigui que molt, molt feliç, estic en un moment molt dolç i tant de bo duri.
I que duri, clar que sí. També tu has treballat, i si te criden a Rosalia per tocar la trompeta, te vas també.
M'encantaria, claro que sí, seria molt polit, sobretot independentment de per s'impacta, però sobretot per
experiència, també, no?
Per tornar-nos a vora i per posar-nos al dia, perquè la veritat que m'ho duim molt bé, però bueno, duim vides evidentment molt diferents, i però sí, en Llorenç sempre m'ha dit t'envia records, no sé què, tal, vull dir que seria més que res polit per tornar-nos a abraçar i parlar.
Molt bé, i acabam amb aquest fit, no? Entre
Brutal.
Res B i en Pere.
Sí, exactament. I a l'espera dels nous temes també d'en Pere Navarro, que aquest dissabte, bon, és que toques a Eivissa.
A Can Ventosa, a les 8 de la tarda.
Perfecte.
Així que sí, molt content, la veritat. Gràcies a Valtros també per tenir-me aquí, que ha fet això, negociacions d'última hora.
Havies entrat per telèfon però... ja un parell de vegades.
Sí, sí, sí.
Un parell o més.
I des de Mèxic.
I des de Mèxic, que estava
per allà.
I ja tocava,
no?, sí. que ens visitessis.
Clar, clar, clar. I queda pendent fer un directe per aquí, que s'ha intentat avui, però hi ha hagut qüestions logístiques.
La tens en l'instrument del luthier.
Sí,
l'has
sí.
deixat allà, el mecànic.
Sí, tenc mitja trompeta en el luthier, coses que han passat por ahí, por Tbilisi.
Això te passa per agafar l'encert.
Exacte, això és per meñique, tio. Totalment, totalment.
Pere Navarro, grande, moltes gràcies.
Gràcies a Valtros.
Moltíssimes gràcies.
Tres Ràdio és Cultura.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents?
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenat.
Maria Conet, que ja és aquí per fer aquestes recomanacions de llibres com cada dimarts. Avui ve amb un nom que hauria d'estar marcat a la història de la literatura. De fet està. I en dos noms més, que també ja, evidentment, per la seva història, per el seu carisma, per allò que varen fer en vida, i per la seva mort, també estan emmarcades. Com estàs, Maria?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Stefan Zweig. Ni més ni manco.
Ni més ni manco. N'hem xerrat moltes vegades, sí. Però mai mos hem centrat en ell. I, de fet, avui tampoc mos hi centram del tot, perquè el que anem a fer és veure dues de les seves biografies que estan bastant relacionades, perquè una és la biografia d'Anna Maria Stuart, reina d'Escòcia i de França durant un temps, i d'Anna Maria Antonieta, reina de França, durant un temps bastant més llarg.
Sí, senyor.
Que són dues biografies que ell va escriure molt seguit. Una la va escriure el 32, i s'ha d'Anna Maria Antonieta, i acte seguit, el 34, s'ha d'Anna Maria Stuart, no? És a dir, dos anys...
Sí, veure'n ser sí. Com a...
I m'imagino que devia tenir un moment d'una obsessió per aquestes vides de reines.
Reines decapitades, no?
Reines decapitades, exacte. La decapitació d'una i l'altra està separada per uns 200 anys.
Sí, sí.
Però segons Nesveig, la d'Anna Maria Stuart, ella és la primera reina decapitada i marca un precedent, i creu que sense la decapitació d'Anna Maria Stuart no hagués estat possible la d'Anna Maria Antonieta.
I va ser una mica cruel, no? Si quan se va produir, si és veritat allò que se conta, ja sabem que la història s'ha d'agafar... Bueno. Al final són testimonis sobre testimonis sobre testimonis, però que no va ser, diguem, un tall net, precisament, no? Que se va haver de, el botxí se va haver d'emprar fons una mica per...
Sí, va haver molta sang.
Sí.
Sí, m'agrada això que dius, perquè en Stephen Zweig el que fa molt és intenta ser com a cercar molt totes les fonts. Aquestes dues reines són dues reines molt polèmiques, que han tingut detractors i defensors des de que van viure fins avui, no? I ell el que fa és cercar dins totes les fonts com a ses, tots els testimonis, tant els detractors com els defensors, i ell intenta fer un perfil el més honest possible i el més prop de la veritat que és, no ho sabem, però possible, no?
Jo amb això tinc un far, que és Nieves Concostrina, que és la que fa la secció de història a la SER, és meravellosa.
Sí.
I no supos que té qualque capítol dedicat a Anna Maria Stuart, però jo he escoltat el de Maria Antonieta. I clar, ella és vera que és molt iconoclasta i és molt desmitificadora, ja sí. És aquesta tendència, i en el cas de Maria Antonieta no és una excepció, vull dir que al marge de les pel·lícules que s'han fet, de les històries que s'han contat, d'aquesta dulcificació un poc de la seva imatge i tal, deia que era una dona bastant qüestionable des del punt de vista moral i que, bueno...
Sí, sí, en Stephen Zweig, com a Maria Antonieta, és molt interessant perquè te comença... Bé, ell sempre fa una aproximació molt psicològica en els personatges, sí. De fet, era un seguidor de Freud, de qualque manera, i per tant... I a mi el que m'ha agradat més és que te la comença posant en el seu context, no? És una persona que n'és... Es dineix arxiduquesa d'Àustria. En els 14 anys la casen amb el dofí de França. En res, molt jove, es reina. És a dir, te dona a entendre com una persona que ha arribat en el món i ho és tot, és a dir, té lo màxim, sense moure ni un dit, mm-hmm. i simplement per causa divina, no? I na Maria Stuart és un poc semblant. Són 200 anys abans, va un poc diferent, però és un poc semblant. Gent que senten que això els hi pertoca, per dret, totalment, no? Una època absolutista i tot, de dret diví, i que dins el seu... És a dir, hem de pensar que dins el seu... dins la seva experiència de vida, això és l'únic que coneixen.
Sí, no, clar.
I són humans, òbviament, no? I humanes. I en ser l'únic que coneixen, per elles és algo que, no, òbviament, no és dolent, ni se qüestionen, ni res, no? Què passa? Que a Maria Antonieta li toca viure un moment on, pues, un moment donat, se li qüestiona aquest dret.
Clar.
I no només això, sinó que dins la seva cort tampoc causava gaire simpatia, però també era una cort on ella no se sentia gaire gust, bé, és com tot un... I en el moment que ella es passa anys vivint amb el dolce far niente i envoltada de luxes inútils, però en el moment on veu que la seva vida perilla, se posa en marxa i treu la seva intel·ligència, saps, també? Mm-hmm. I la seva força, que fins aquell moment no ha fet, i que era una ànima com en desús. Saps?
Clar,
en...
sí, sí.
I a mi m'ha ajudat com per entendre que se pugui arribar en aquesta frase que, en realitat... No va pronunciar.
No va pronunciar mai, no,
no va pronunciar.
Això de que al
no.
poble li falta pa i després que mengin pastissos.
Pastissos, exacte, això no va pronunciar mai, però bueno, és la gran
com
frase que...
Com tantes altres, no?, que han passat a la història.
Exacte. És la frase que descriu aquest personatge tan frívol, no? Tan...
Però és vera que vivien a la seva mimbolla. Jo ara, per cert, m'has de recordar que te torni el llibre que vas deixar dels faraons a Silicon Valley, que no sé si està en català, en castellà, no mai sé.
En castellà, sí, ja l'he traduït. No, estan els dos idiomes.
I clar, lo que explica l'autora és que qüestionar la moral dels faraons, de les faraones, com tractaven el poble com esclaus, clar, descontextualitzar és una mica perillós, perquè és que no coneixien una altra cosa. Evidentment, ells naixien ja tocat pels déus i, per tant, exercien com a tal. I
sí.
no sabien què passava més enllà de les fronteres del seu palau.
Exacte, exacte.
No,
i
el temple, no?
Lo que sí que, per exemple, en el cas de la Maria Antonieta i en Lluís XVI, no? El que critica molt Stephen Zweig és que no eren uns estadistes, no eren uns governadors, se van dedicar a viure... Bueno, viure des luxe, però no governaven, no? I això sí que hi ha exemples de reis i reines que han governat, no?
Sí, sí, és a dir, que el quan fet la seva feina.
Exacte, una mica, sí.
Sí.
I, bé, és a dir, xerrar un poc també de Maria Stuart, no?
Sí,
no
m'ho ha centrat, el carisma de Maria Antonieta.
Sí, perquè clar, també és que Maria Antonieta per mi és un personatge molt més conegut que Maria Stuart.
Sí, ho és.
Molt més, també mos separen menys temps i forma part d'un episodi de la història europea molt clau, no? La Maria Stuart no tant. Mm. Però la Maria Stuart té una vida digna d'una comèdia de Shakespeare, una comèdia, perdona, no?
Una tragèdia
d'en Shakespeare, i de fet són contemporanis.
Sí.
I ella era... En els 10 dies de vida va ser reina d'Escòcia, perquè son pare va morir en els 10 dies de vida, i després se va casar també amb un delfí de França, sí. Però des cap d'un any i poc d'estar casats se va morir, perquè era un home molt malaltís, i per tant va perdre la categoria de reina de França, que la va recuperar sa reina mare, na Catalina de Medici. I ella després cercava com casar-se amb qualque altre, poder tenir una altra corona, etc, però va decidir tornar a Escòcia. I ja se va casar amb un anglès, bueno. I un moment donat, aquest de qui s'enamora, en Darnley, perquè s'enamora, se casa per amor, segon pic. Això també és bastant curiós.
Sí,
bastant
inusual,
curiós.
Inusual, també.
Inusual, sí. Amb aquest de qui s'enamora, bueno, l'enamorament passa bastant aviat, crec que en 4 o 5 mesos, i se'n dona compte que és un beneït inútil i arrogant, que damunt de ser inútil vol... No té capacitats per ser un bon governador, però vol governar. I més o manco se decideix que se l'ha d'eliminar. Perquè a Escòcia, els reis, fins llavors, en aquell moment, governar, no governaven, sinó que intentaven tenir en pau a tots els lords. Perquè hi havia una noblesa a Escòcia molt traïdora,
poder,
sí, i amb molt de poder.
Molt intrigant.
Exacte, molt intrigant. Molt
això,
intrigant.
Això surt a moltes tragèdies en Shakespeare.
Molt intrigant.
Que... Macbeth, per exemple. Macbeth.
Sí, exactament. Pues amb una d'aquestes intrigues és que s'eliminarà el rei consort, que diguem. Bueno, pues se l'elimina i després, bueno, això causa també... S'entén que ella ha estat implicada, etcètera, etcètera, i és aquí on cau la seva popularitat. Se'n va a Anglaterra a demanar ajuda a la seva cosina Elisabet I, on en realitat sempre han estat molt enfrontades, i ella per poc, perquè ella, però na Maria Stuart també és neta d'en Eduard octau, crec, i per por que pugui reclamar el tron, que ja l'havia pretès, el tron anglès, i com que damunt és catòlica i hi ha catòlics a Anglaterra que no estan molt d'acord amb el protestantisme d'en Elisabet, bueno, la té captiva durant 20 anys.
Sí, senyor.
20 anys. Fins que se la descobreix còmplice d'una intriga per matar-la, en Elisabet, i és aquí on
se la condena a mort.
Però tot això també fet sense el permís d'en Elisabet real, com a explícit, però a la vegada implícit. Hi ha tot això, totes unes intrigues increïbles que en Stephen Zweig mos guia perfectament per allà. Tant en el cas d'en Maria Stuart com d'en Maria Antonieta, perquè en el de Maria Antonieta també hi ha l'assumpte d'escollar, de manquíssim, no? És a dir, són drames molt, molt complicades, però en Stephen Zweig mos hi guia d'una manera...
Molt documental, des del punt de vista històric, però també, clar, amb aquesta... on no arriba, diguem, la història i la documentació, pues hi poses per aventura un poquet de literatura, també.
Exactament.
La bona literatura que tenia, la bona ploma, no?, que tenia en Zweig.
De literatura i això com a d'instint psicològic.
Sí.
Amb una cosa que per mi queda un poc desfassat és en la concepció de gèneres, perquè va xerrar com a causa d'una histèria femenina, no? Té com molt separat...
Però en la seva època.
Exacte. Però això també l'han d'entendre en el seu context.
No, sí, contesteix, no? Sí, senyor.
I a mi una cosa que m'agrada molt d'ell, que se compleix en les dues biografies, és que xerra de la història d'Estí com una gran dramaturga, saps? I que a través d'aquestes vides veiem totalment com la història desenvolupa unes trames i uns girs i unes històries que estan a l'altura, pues, d'això, dels drames d'en Shakespeare.
Que xulo, en Zweig, especialista en biografies, en té moltes, poden comentar algunes d'elles?
Sí, té...
O esmentar, el Malcolm?
D'en Verlaine...
En Fuixer, que és aquella que te vaig recomanar,
exacte.
Que era el gran intrigant, també, gran polític de l'època del Napoleó, de la Revolució, va servir, diguem, a totes les causes, pràcticament.
D'en Américo Vespuccio,
sí.
D'en Magallanes... I d'en Montaigne i en Balzac, però aquestes dues són novel·les pòstumes i inconcluses, no els va acabar.
No els va acabar, aquestes dues.
Dic que en Maria Antonieta i Maria Stuart estan disponibles en català a la segona perifèria.
Val.
De fet, Maria Stuart ara és una novetat d'ara, d'aquest Sant Jordi. I res, 100% recomanat.
Que bé, la teníeu lluna, no?
Sí.
Les dues.
Sí, sí.
Molt bé, Maria, quin gust escoltar-te amb aquestes biografies. La setmana que ve...
Exacte, més.
Vinga, més llibres. I més llibres ara perquè ens anem cap a Formentera i entram a una llibreria.
L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
I efectivament anem cap a Formentera, la llibreria Turo Ferrer, ja ens escolta en Joan. Joan, com estàs?
Hola, bones,
com estàs?
Molt bé.
Tranquilet després del Sant Jordi o encara recol·locant les calces?
No, estan tranquil·let.
Sí?
Però bueno, acaba Sant Jordi, hi ha un bajonazo.
Clar.
I després comença a poc a poc a animar-se ja per començar la temporada.
Comença la temporada, però vos afecta, la notau? Perquè, clar, una pregunta que sempre ens feim és si els turistes, per exemple, compren llibres o els treballadors que venen a fer la temporada, home, és perquè sí, no?
Sí, sí que en compren.
Clar que
tots,
sí.
Tots en compren. La majoria, de fet, venen molts de treballadors aquí perquè al final el seu temps de descans a la platja o el que siga, necessiten moltes vegades tenir algú d'entreteniment i venen a buscar llibres aquí.
Uh-huh.
I òbviament turistes també. És molt idíl·lic això de tenir els teus llibres a la platja.
És una estampa ja,
exacte,
clàssica de l'estiu. Joan, i clar, això m'ha dut a pensar que teniu llibres en diferents idiomes. Quins?
Cada vegada menys, per desgràcia és difícil aconseguir-ne. Moltes distribuïdores
sí,
no han de tenir. Ara només tenim llibres en alemany i en anglès.
Val.
Quan, per exemple, fa uns anys en teníem en italià, en francès... I, bueno, poca cosa més. Però, bueno, al final tenim català i castellà i un petit sortit en alemany i en anglès, per almenys en anglès.
Clar.
Podem aconseguir-ne.
I clar, i són novetats, per exemple, allò que tenia un anglès o un alemany, són novetats
no
internacionals, la darrera de Melion Noton, per exemple, que traduïda, o com va la cosa?
Normalment us fan un sortit de les ventes, com els èxits en ventes allà, us ho envien. A vegades són èxits que hi ha hagut best-sellers que han tingut, doncs, jo que sé, tenen 5 o 6 anys, i potser coincideix que hi ha alguna novetat de l'any anterior i coses així, però més nou és difícil amb llengües de fora.
I els treballadors que fan temporada, les treballadores, què cerquen? Així com a...
De tot.
De tot, no?
De tot. Et venen a buscar llibres d'autoajuda, llibres més espirituals, perquè això era com molt típic aquí a Castilla, tot aquest tema. Et venen a buscar novel·les de platja més facilones, novel·les històriques, novel·les policiaques, per fer-nos desconnectar. Tenim un petit repertori, si tenim el ventall que tenim és molt, molt, molt gran.
Mm-hmm. Clar, és una llibreria que dur ja moltíssims d'anys, la llibreria de referència, de fet.
63,
imagina't, no? La llibreria de referència absoluta a Formentera, i supos que també l'hivern no sé si tancau qualque...
No, qualque no, no tancau mai. No?
Que bé.
Sí.
Que bé, perquè tens una manera de sortir, de nodrir de literatura també els formenterers que s'ho mereixen.
Sí, home, per favor, els obrim per tots. Tothom és benvingut a venir a buscar un llibre aquí. I al final també l'hivern és per nosaltres, per tota la gent d'aquí, a part no només tenim llibres, també tenim joguines, algunes educatives, altres no, puzzles, i coses d'aquestes que per regals, com aniversaris i coses així, va tot molt bé.
Perquè funciona també com a papereria, clar.
Els meus tios, abans eren llibreries i papereries Turferrer,
sí,
i ara som separat, i és la papereria que la tenim just al davant.
Val,
som familiars, igual.
Sí, sí. Diversificau, diguem.
Exacte, sí. Us tenen unes coses i d'altres tenen unes altres.
Fes activitats, Joan, tipus clubs de lectura? O...
No, perquè tenim poquet lloc. El que sí que he arribat a fer són presentacions de llibres.
Claro.
Mm-hmm. Contratam, demanam els consells i ens deixin unes cadires, demanam permís, fem aquí fora una petita tertúlia i tal, es fa la presentació i es queda molt polit. Ho hem pensat alguna vegada, inclús fer contes, però és, com tenim un espai bastant, està tot bastant ocupat, és complicat gestionar-ho en això.
Joan, te demano recomanacions, és allò que demanem a cada llibreter o bibliotecari que entrevistem els dimarts, allò que hagis descobert darrerament o simplement que t'hagi agradat, no? I que te faci ganes compartir amb els oients, en aquest cas.
És que n'hi ha molts. Jo ara mateix m'havia posat en un local, que és una dona que es diu Neus Costa,
sí,
que és poesia. Jo, per exemple, no he provat mai de llegir poesia, però és algo que m'ha indagat, o sigui, m'ha creat curiositat, perquè m'ha estat mirant per sobre, uh-huh, i és molt polit. És un llibre d'una dona d'aquí a Formentera, que ha sortit nou, ho vam representar per Sant Jordi i tal,
sí, sí,
i és molt polit, és molt xulo. Escriu molt bé aquesta dona.
I de mira, ja que estem a les Pitius, es te recomano també l'Exoesquelet d'en Agencica Ferrer, no sé si la teniu a la llibreria, però ella és Ibisenca, és artista. Ostres. I ha fet ara un poemari també deliciós. El va publicar fa molt poc. Sí, sí, l'Exoesquelet se diu, d'en Agencica Ferrer, i val, paga molt la pena. Més coses que hagis llegit darrerament.
Darrerament jo tinc coses bastant curioses, la veritat, és bastant, soc novel·la fantàstica i coses així, aquí per desgràcia no surt tant aquest gènere, però llibres, per exemple, que hagin sortit molt ara, és de Com eres Flores,
sí,
per exemple, que ara s'està venent moltíssim, el segon el nou es diu La ciudad de les luces muertes, que era de la península de les cases vacies.
Sí, de Nuclés.
Llibre d'aquí, de Nuclés, exacte, aquest llibre d'aquí és una locura. O sigui, com tant, el tema de la guerra civil, les coses que compten...
O sigui, també està pegant allà, no? Bastant,
sí,
està,
sí,
sortint
tant,
molt.
Mare meva, i a part aquí, que s'ajunta també tot aquest tema amb un llibre que s'hi ha presentat fa poc, que es diu Contra Franco i Falange,
sí,
que parla sobre les resistències que va haver aquí i els partits polítics contra tota la dictadura de Franco. És a dir,
sí, sí, l'han comentat alguna, sí, alguna volta per aquí.
I és una animalada.
Sí, sí, sí. Crec que el va comentar en Vicent de Mediterrània, d'allà de Vila. Va comentar també, va recomanar aquest llibre.
Pot ser.
Alguna cosa més que te faci, no sé si qualque assaig que hagis... que hagi caigut a les teves mans darrerament.
De Sapiens en el seu moment,
sí, clar,
quan va sortir també. No vaig continuar en els següents, perquè al final vaig desconnectar i vaig dedicar-me a llegir. Va ser en aquell moment vaig posar amb El viejo y el mar, que em dic bastant de novel·les. I aquí, sí, Formentera, per exemple, ara que comença el bon temps, i tot això d'aquí, novel·les marítimes,
Ah, que bé.
I coses així també m'agraden. Ai, s'ha oblidat sol tot, tu.
Sol passar els que llegim tant. Al final, efectivament, vas barrejant i tot.
És una locura. I a vegades intento recomanant-ne perquè pens que el tenc aquí, i resulta que ni el tenc i ni me'n recorda el d'això, saps? És horrible.
És des de lectors que li dones 60 pàgines, per exemple, una novel·la, i si no t'ha enganxat fora, o persisteixes?
Jo som des que pensa que si un llibre no t'està agradant, deixa'l.
Deixa'l, clar.
Vull dir, em sap molt de greu, però hi ha molts de llibres al món,
sí, sí,
i
no
si
està...
un
jo
no
també, jo també.
Passes a un altre, és que si no, no et pots estancar allí. Està a no clar. Ser que, te, a veure, te pots quedar... Si vols que el llibre és molt gruixut, doncs dius, mira, ja l'abandono i et torno un altre moment. Però si el llibre és petit i encara et quedes orgull allí, doncs, bueno, acaba'l, què hem de fer? Però jo què sé, endur-se un mal gust d'un llibre, doncs no ho trob, no ho sé. Mm-hmm. Pens així. Abandona'l i ja et tornaràs un altre moment. O no hi tornes, ja està, cap problema.
I cap problema. Idò, Joan, de la llibreria Tur Ferrer, moltíssimes gràcies per entrar a l'aviador. Que duguis molt bé la temporada, que venguis molt gràcies. De llibres, que la gent llegeixi moltíssim, per favor, que llegir fa tornar guapos i guapos. I que... i molta sort.
Moltes
parlam
gràcies.
Aviat.
Esperc, aquí estarem.
Gràcies, Joan. Una ferrada molt gran. I parlant de llibres, d'aquestes recomanacions des de Formentera i també amb una cançó mítica, Formentera Lady King Crimson, acabant per avui. Ja sabeu que en 2 minuts i mig arriben les notícies, l'actualització de tota la jornada. En Aina Soré, de tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, i que l'aviador torna demà amb més cultura. Formentera Lady, dance your dance for me. Formentera.